Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
De primer es pega un boleón, la pega Gerard, mitja volta, davant de Dimitrovic, xuta Gerard, gol! Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
Són temps estranys, però el Vila-real segueix ahí, i nosaltres també. Contacteu al 92.2 de la freqüència modulada. Com sempre, a Ràdio Vila-real.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Pues ja hem tornat a guanyar, a casa dic. Feia dos mesos que el Vila-real, des del mes de gener, que no era capaç de guanyar el seu partit com a local. Guanyar a casa és la vida. No fer-ho és la muerte. Si tu no guanyes a casa, per més bé que vagis fent les coses, al final és quasi impossible que alcances els objectius. El Vila-real de Emery, que és un dels que menys perds a casa de la història, tenia un problema. També era un dels que menys guanyava a casa de la història. Pareix estrany, no? Però era així. Les 5 victòries de local que acumulava el Vila-real Club de Futbol en esta temporada eren les mateixes que vam sumar a estes altures els 2 anys que me'n vam anar al Clot. Ja veus, curiositats de la vida. Més curiós encara, l'any que quasi mos anem al Clot, i sé que tots sabeu i coneixeu, van guanyar a aquestes altures 2 partits a casa. Imagineu-vos quin desastre. I encara mos vam acabar salvant, eh? Ojo, que n'hi ha que fer malabarismes i màgia per acabar salvant-te quan a aquestes altures havies guanyat només 2 partits de local. 2. Mare de Déu. Però ho van fer, tu. Cosa que no és molt habitual i, com vos dic, sembla quasi impossible. Per això lo d'ahir era vital, per no dir quasi definitiu. No guanyar a casa al Cádiz suposava un altre colp anímic per a un equip que havia superat una crisi que per alguns ja era galopant i, a més, sabia que de no guanyar i de fer-ho els rivals, les coses se ficaven de color negre, negre, negre. I mira, ha acabat la setmana al revés. Palmant la Reial Societat en casa de manera apoteòsica, 1-6 davant del Barça. Ha guanyat el Betis, però encara el tenim a 2 puntets. I ara mateix, a falta de 10 jornades per a que acabi esta història, ja el tòpic i el típic diu que dia Don Luis Aragonès que les 10 últimes són les bones, doncs estem a falta de 10 jornades dins del pilot dels bons, al ritme pareix que marquen els bons, i amb la possibilitat d'acabar sent un dels bons. Sense opcions per a la Lliga de Campions, on el Sevilla ja és decididament el que ocuparà aquesta quarta plaça, la lluita del Vila-real Club de Futbol passa per intentar superar-ho a Betis o a Reial Societat, si pot ser els dos, en la taula classificatòria, assegurar, de cara a l'any que ve, una plaça europea. I si m'apureu, no m'apureu perquè és el que jo pense, jugar la final de l'Europa League. L'altre dia vam viure així el sorteig Rubio i jo. Festiu, dia del padre i totes aquestes coses. I així estem, en els dits creuats i esperant a veure el boletó per on venia. Acostumats, com sempre, a que mos tocara susto o muerte, mal acostumats a que per una vegada en la vida digueren hòstia, estos del Vila-real pareix que han tingut sorteta, divendres passat va caure del nostre costat. Que no vol dir que anem a passar. Que ya nos va a tocar el Mirandés y nos echó a la calle. Que no tenemos ambición. Que todo lo hacemos mal. Pero qué cojones. Pa' una vegada que nos toca un sorteo a algo, a mí no me ha tocado ni la muñeca chochona en la tómbola, tío. Pues algún día nos tenía que tocar algo. Y ben mirat, serán difíciles, serán bons, han fotut al Tottenham, serán todo lo que vulgueu que siguen, y més. Pero también eren de todo lo que había els equips que tots volien. Després n'hi haurà que guanyar-los, després n'hi haurà que competir, després n'hi haurà que dar la cara, després n'hi haurà que fer totes aquestes coses, que això igual n'hi ha que fer-ho. quan te toca el United que quan te toca el Rafael Buñol. Però, collons, no li tireu aigua al vi, tio. No li tireu aigua al vi. Disfrutem, disfrutem. Afrontem uns quarts de final en els que som favorits i en els que, si fem bé les coses i tot va de cara, podem passar. Ara justet se mos ha fotut el bo. El bo a nivell de que els últims 18 gols que han fet, en 10 els ha tirat ell dins i en 8 l'ha passat ell. I se mos ha fotut. Ara estem que si l'haverem tingut que guardar, que si mos l'haverem tingut que amagar. Sí, home, sí. Quan feien antes, que compraven un comedor que valia una pasta i no entraven a menjar per si se desgastava la taula. No me jodas. Tens el millor jugador de la Lliga. Que Messi descansa, Messi. Rubio, tu veus descansar a Messi?
Ja fa prou de temps que no descansa.
Jo te pregunto, Messi descansa? No. Benzema o Benzema, o com li diguen, descansa?
No, i si tampoc descansa.
Tampoc. No. Suárez en el Atleti de Madrid descansa?
I si sí que a vegades el lleva,
I estava reventat que jo, però juga sempre de titular?
Normalment.
Vale. Entonces, què passa? Si lleves a Gerard, igual ja no estem ni a dos punts del Betis i fora d'Europa. Gerard descansat, prenent-se una caipirinha en casa, descansa, de cojones, però motatos al carrer. S'ha trencat, pues mala sort, tio. Però com no vas a ficar el bo? Me dona igual. La única que compres és la del Dinamo de Kiev de dir, te anaves 2-0, lleva els últims 10 minuts. Però suposa que ell ni volia eixir i ja anava caminant. 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 Ahir se trenca perquè fot l'esprint i si d'última hora que l'haguera pegat igual encara que anàrem 5-0 guanyant. Perquè Gerard Moreno, que és un davanter en fam, s'ha donat compte que en aquest moment s'està coronant. És a dir, en aquest moment Gerard Moreno està demostrant el que ell des de xicotico volia demostrar. Ser un dels millors davanters del món. I què vas a dir-li? Que se sent en la grada a tocar la guitarra mentre el seu equip està competint? Pues no. N'hi ha que creuar els dits i que la lesió no siga molt forta. Està en la selecció Gerard Moreno, no?
En allà, anant a les dos junts.
Ara mateix se suposa que estan fent-li proves i els de la selecció dictaminaran com està, què té, si se té que quedar o si se'n té que anar. És així?
Així és.
Viatja perquè jo crec, una, que ell volia viatjar perquè siga la selecció la que ho certifique. Dos, perquè n'hi havia que fer-li proves ja i dir-li als de la selecció que estava fotut i que no viatjava. Per tant, que ho facin ells, que Gerard se doni compte de lo que té o del que no tenga i cap a casa. Si no torna, serà bona notícia, és que no està molt lesionat. Però, claro, torna a dir, és el nostre Maradona, el nostre Messi, el nostre futbolista desequilibrant. Algú me dia l'altre dia, sin Gerard no sois nada, i li ha dit, me cago en la punyeta, tio. I el PSG sin Neymar, què és? I el Barça sense Messi, què seria? I el Madrid sense Benzema ara mateix, què seria? Pues claro, si tens un dels millors del món, pues claro, pegues un pas brutal avant. I per què eres dels millors del món? Primera, perquè tindràs un bon equip. Però segon, perquè tens un tio que ara mateix és el millor. Joder, pues el millor n'hi ha que ficar-lo. I sí, estem ahí per el millor. Pues claro que per el millor. Gràcies a Déu, tu, ja ara que mos tocara del nostre costat, que quan estava el Feliz, quan estava Román, per què estàvem ahí? Perquè Román era coixo? Pues perquè era el millor. Si no, de què? Tenim sort. O teníem. Perquè lo d'ahir no entrava dins del plan, Rubio, lo de que se fotiran en l'última jugada. Me cago en la mar. Vam intercanviar entre que la tirara dins el pelat este del Cádiz o que se lesionara Gerard. Tu què hagués decidit? Què hagués preferit?
Bueno, depèn la lesió de Gerard quan siga.
Ahir van guanyar. Ne portem 4 seguits guanyant. Patint, claro que patint. Però què vos penseu, tio? Què és això? Agatxa't i plega'ls o què? Joder, venim de 8 sense guanyar, eh? S'escapaven en l'última jugada, en l'últim instant. És que lo haceis todo mal, és que no se defendeix bien. Ara, pareix, que seguim patint, però cau del nostre costat la moneda. El dia del Red Bull Salzburgo marquen ells primer, mos entra el tembleque, però remontem. Tira-li. El dia de l'Eibar anem 0-2, mos foten un gol, així no l'erremanguiller, però encara ne fem un altre. I acabem quasi demanant l'hora, però en el moment clau fent el gol que mos va donar a tots un any més de vida. Ahir, quan fas el 2-0, encara estem celebrant-lo, mos fot un gol el Cádiz, tots mirant. Per la foto, mal, desatenció, desconcentració, baixada de tensió, trac-a-trac. Però estem guanyant, tio. I és difícil guanyar, eh? És difícil. Estava mirant jo, per exemple, claro, digue, a veure, som els únics que patim. Entonces he decidit, vaig a agarrar al nostre rival directe. Ara mateix, no? Què és el Betis? Nuestro Betis. Dels últims 6 partits del Betis, dels últims 6, eh? Dels últims 6 partits del Betis. Guanya Osasuna en el 85. Patint. Guanya 6-2. No fa falta que us expliqui com ho fan. O us ho recorde. No van patir
gens. En el gol de Rava.
No van patir gens, ells, els xiquillos. Guanyen 1-0 el Getafe en el 84. El Getafe falla un penal i ells fan gol en el 84 de penal. Repetixen dos penals. Es piten dos penals seguits que fa xacla. En el 80 no sé què i en el 84, no? En el 78 i en el 84. Sí, sí. Guanyen el Cádiz 0-1 el 85. En l'únic tir, així a mig directe, guanyen. En el 85, en Cádiz. Li guanyen a l'Alavés 3-2. Estan perdent 0-2. Remonten una de penal i marquen en el 81 i en el 88. El Betis no patís. El Betis guanya tocant el tambor. Vamos, és una cosa... Van tots allí en una bandera dient aquí no sufre nadie. Si pa guanyar n'hi ha que patir, tio. Eres bo. Eres superior. Però en futbol... Mira, i dic, va, doncs vaig a mirar al líder. Tu creus que el líder de la Lliga Espanyola està patint per guanyar els partits o es guanya sobrat?
Ne porta uns quants que estan en el ganxo hasta l'últim minut.
Pues per això t'hi dic, ahir, per exemple, guanyen a l'Alavés, l'Alavés falla un penal, acaben guanyant...
Acaba repetit.
Acaben guanyant 1-0 i dient, iep, peligro, tots allí resant-li a Oblak, a la Mare de Déu i tots allí agarrats. Guanyen en Granada en el cas en el 80, 1-2, gol de Correa, i acaben demanant l'hora, però guanyen, en bon porter. Empate 9 contra el Llevant. Perden 0-2 contra el Llevant, que un flena balanes al Llevant, però el Llevant es pilla una contra i els mata. Guanyen així. La segona part és injusta totalment. Li pegues al Nino 32.000 vegades. I anant 0-2, si entra un gol, haurem vist. Al final, la bona notícia és que este Villarreal, després de la cacauà de València, i sa reunió d'una hora, i sa sensació de que algo així estem fent mal a banda de tindre mala suerte, ha funcionat. El problema és que no és eterno i n'hi ha que mantindre-ho fins al final, perquè per estar en Europa tindràs que mantindre este ritme fins al final. Què vol dir este ritme? Que dels 10 que queden ne tens que guanyar 6 o 7 i no va ser fàcil. Més o menys tindràs que fer el que vas fer en Calleja l'any passat, una recta final en plan estel·lar. Primera parada i fonda serà Granada i segona parada i fonda serà el Dinamo de Zagreb. Com vam dir l'altre dia, guanyar Granada i passar al Dinamo, joder, estaríem parlant ja de paraules majors. Però n'hi ha que fer-ho. I sobretot n'hi ha que creuar molts els dits, i resar-li a Sant Pasqual. Que lo de Gerard Moreno siga un susto. Només un susto. Perquè som molt bons. Tenim molt bon equip. Tenim un entrenador, bon entrenador. Tot. Tenim més ambició que mai. Tot el que vulgueu. Però si se fot Gerard Moreno... Ja veureu, vosaltres no ho heu intentat mai, a mi no me passa a mi, quan se punxa una roda o arreglar la bicicleta, algo que no entre el piny o una cosa, dices, Rubio, manequejar una bici.
Una vegada hem canviat rodes de cotxe, jo.
Vale, sí. Vale, pues jo vaig intentar canviar lo del canvi d'una bici i la bici no ha tornat a anar igual mai. Pues en Gerard Moreno és lo mateix. Mira que pareix que siga una peça de tonteria, no? Que no ho és. Si mos lleven la peça Gerard Moreno, ja veureu com la bicicleta no anirà igual ni de conya. Igual va, igual pedalejarem, igual podem arribar primer, això jo no ho negue, però patirem el triple, eh? El triple. Així que no tinga res, gordo Gerard, que estiga més o menys 15 dies estieso, que puguem recuperar-lo pronte, que espavile Paco, que és una altra de les coses que mos fa molta falta, i que el resto estiguen com estan. Mireu, és fàcil. Ahí n'hi ha un Rubio que li diuen Juan Foyt, que hasta fa un rato més d'un no sabia si era del nostre equip o d'un altre. Bueno, pues, mireu lo que està fent el Rubio o que el resto miren lo que fa el Rubio. I que copien. Que ho copien. O sea, és dir-los, veu lo que fa este? Feu lo mateix, tio. Ni més ni menos. Bueno, un poc menos, tampoc passaria res, però mireu a Foyt, joder, lateral dret, ho fa bé. Mig centro, ho fa bé. Defensa central, ho fa bé. Ganes, il·lusió... i a muerte. Jo diria que n'hi ha alguns que pareix que s'ha passat ja la calentura. Per vist Estupiñán, ahir ja se pareixia algo al que van veure, no? S'entrava bé, no va estar mal. L'última tapa mal el centre i se d'Ivan Alejo, però també és veritat, pobre, que li van arrear a posta.
Funes
i Ivan Alejo...
està donant el nivell ja.
Funes Mori, jo no el reconec, tio. No el reconec. Del Funes Mori del primer any així, que li la donava sempre al del costat, però el del costat era el de l'altre equip, pobre, a este... El tio està en confiança, està en ganes i ha fet algo molt difícil, eh? O sea, que no jugues mai, que no jugues mai i que te diguen, ala, tira-li i Siri dirà, si estic jo, ole, tu, ole.
Chuguece li falta l'últim passe o l'últim remat.
Dona igual, però
Ja va ser el que més va regatejar ahir, ja
una,
se va atrevir.
Rubio, una de les coses que mos ha fet molt de mal este moment de zozobra, duda, miedo i angústia és que havies perdut tota la capacitat de fer mal, diguem, de velocitat, de desequilibri i de fer-li dolor de cap al rival. Sense Pino, sense Samu, sense ningú lateral, com era Peña o Mario, que puguen desbordar jugant en lateral, que era un central que ho ha fet molt bé, però, claro, no és un atacant. En Paco, que no estava. Menos mal que ha aparegut Gerard Moreno i ha dit doneu-me-les a mi i tranquils que això va per avante. Ojo a la bestialitat. Quin dia va tornar Gerard Moreno?
El
6 de febrer.
6 de febrer contra el Elche, sí.
Des d'ese dia, quants gols ha fet el Villarreal?
18 gols.
I ell què ha fet?
10 gols i després són 8 assistències, l'únic que la Lliga oficialment no me li reconeix 5.
Bueno, la Lliga, i sé que fas números de la Lliga, no s'entera. Són 8 assistències. La UEFA acaba de veure jo, la UEFA ha dit.
Sí, la UEFA sí que li les dona.
La UEFA acaba de ficar. Senyores i senyores, atenció. Gerard Moreno Balagueró, 31 partidos, 28 presencias de gol, 20 goles y 8 asistencias. O sea que Gerard Moreno, entre goles y asistencias, todos los partidos, a excepción de 3, ha fet algo. Vamos. Messi, Suárez, Benzema y Gerard Moreno. ¿No?
Sí.
Pues dicho. Dos i de nou. En la selecció encara no han comunicat ni esta boca es meua ni res de res, no?
No, poquet a poquet van aplegant tots, però encara no han dit res.
Pues això, xiquets, que han tornat a guanyar, tio. I en casa, que sí, apretant, patint una volta més i lo que te rondaré, Morena, perquè sí. Perquè el gol, el 2-1, és dir, ja me cago en la mar, tio. Lo que costa i el patiment que costa i lo difícil que és. I no n'hi ha manera, però bueno, és nostre sino, què voleu? Ja vos ha dit, el Betis patís, l'Atleti de Madrid patís, així patís tot Déu, i nosaltres patim tots. Nosaltres, claro, com venim de la sensació de que tots els últims partits anaven per l'aire en l'última jugada, o en la penúltima, pues ahir quan van centrar van dir tot, pomba, la escuadra la clava l'amigo, pues no, fora. Algun dia té que canviar, però canviar una tendència com la que teníem ese dia del València i se reunió i ese moment de que se va encendre la falla i dius, a veure si qui ho apaga. Apagar el foc i guanyar en 4 no està mal. Jo, res a dir, No està gens malament. Que continue, tu, que no és fàcil. Continuar, continuar, continuar i pelear. Ara això para. Just quan millor estem, ens passa el mateix. Ara para. Se'n van a la selecció, veurem que té Gerard, se'n va Pervis i poc més, no?
Ah, i Chihuahua i Pino, crec.
En Nigèria i Pino en la sub-21. I després ja la setmana que ve, Granada i la eliminatòria del Dinamo de Zagreb. Mos podem alegrar de que mos has tocat un que mos pareix fàcil o no? O ja tenim que pensar que mos eliminaran i això va ser Troia? Podem il·lusionar-nos, no?
N'hi ha que il·lusionar-se.
Tu creus que podem eliminar el Dinamo Zagreb?
Sí.
De tot el que n'hi havia, era el menys susto de tot?
Sí.
Bueno, pues si tu ho dius, jo m'ho creuré. Així que, senyores i senyors, fins les 3 anem a parlar de lo d'ahir. I lo d'ahir no és una altra cosa que una victòria del Villarreal Club de Futbol, que ja tocava a casa, i una quarta victòria consecutiva que fa que, com van dir, jo, torno a dir-ho, jo tenia la sensació, després del partit de l'Atleti de Madrid, que recuperant gent i amb les sensacions que deixava l'equip, anàvem a reaccionar. Lo que no m'entrava mai en els plans, mai, de la vida, és el partit de Mestalla. El partit de Mestalla és com una aparició ahí, un susto gordo, i dius, però què han fet així, tio? I sé, és el que no esperava. 2-21, ahir van guanyar gràcies a això. Pues penal a favor del Villarreal de Futbol. 4 minuts de la primera part. Va a pegar-li Gerard Moreno, el pichichi groguet. Quants gols porta en Lliga?
15.
Pues busca el que fa setge. I és que és capaç de tirar-la dins. Ledesma que camina per la línia de gol de costat a un altre. Va Gerard Moreno,
Allà va Gerard. Va Gerard, cama esquerra, gol. Gol, 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 gol! Si Juan Foyt ha fet una jugada bestial, controla mig del camp, alça el cap, diu, allà està Gerard Moreno, filtra una pilota suau a l'esquena de la defensa, en un toc de classe, de un toc de nou central i un mig centro, quasi d'un migcampista de creació, penja la pilota i no n'hi havia fora de joc, guanya l'espai Gerard Moreno i la bèstia entra en l'àrea, controla, orienta, se fica davant del porter, com veu que no pot rematar, per el rabé de l'ull vol vindre a Carlos Bacca per l'altre pal, el veu vindre i li cloca una assistència perfecta, una assistència al peu, supera el Ledesma, supera tot el món, Bacca arriba com un tren, la tira cap a dins, marca el Villarreal de futbol, marca en una jugada de tiralínies, en una jugada, en un passe de Juan Foyt increïble, en un control de Gerard i una assistència espectacular, marca Carlos Bacca a l'estadi de la Ceràmica 68 de partit, Villarreal 2, Bacca, Cádiz 0.
Bueno, pues anem a ello. Són les 2:24, una pausa perquè crec que podem donar ja algun apunt de lo que podria o no tindre Gerard Moreno.
Esports amb Javi Mata.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5, www.serigrafiaslibra.com.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Bueno, pues anem a ello. Com diem, pendents de Gerard Moreno, i és la clau per al Villarreal de futbol ara de cara al futur. En un principi ja el mateix Emery explicava aquesta sensació de que, home, susto n'hi ha, perquè n'hi ha susto, pero a lo mejor es menos.
Sí, es verdad que todas las lesiones son trastocan, y en este caso, pues siendo Gerard tan determinante en los últimos partidos, con sus goles, su asistencia, su presencia, pues nos hacen estar más en alerta. Pero es producto del juego, producto de las exigencias y producto de los esfuerzos que se tienen que hacer. Entonces, ahora él, yo le he preguntado si me ha dicho que ha sentido algo menos de las anteriores lesiones que ha tenido. El doctor me ha transmitido lo mismo. Ahora habrá que hacer las pruebas por la resonancia magnética, que diga qué tipo de lesión hay. Cualquier tipo de lesión muscular que es previsible que la tenga, nos tiene que dejar siempre entre 2-3 semanas, 4, ese es el margen, de 2 a 4 semanas. Entonces, tenemos un parón que nos viene incluso bien, pues, para que algunos vayan con sus lesiones y disfruten, como era el caso de Gerard, o algunos que están lesionados se puedan incorporar pues ya en 2 semanas, como el caso de Coquelán o el caso de Peña, que pueda entrenar para estar preparado para competir ya en 2 semanas, y el caso de que si hay una lesión como puede ser la de Gerard, pues también tengamos pues una semana más para recuperar sin competir.
Bueno, hi ha una certa polèmica, i és, tu també sempre ho dius, Rubio, n'hi ha que llevar als futbolistes, fer-los descansar, llevar-los de l'equip, fer-los rotar, quan estiguin guanyant, llevar-los del camp. A veure, en tot el que portem de Tute, l'únic dia que va poder llevar a Gerard Moreno va ser el dia al Dinamo de Kiev. Hipotèticament, la segona part, no? Quan fem el 2-0 contra el Dinamo de Kiev? La segona part?
No, abans del descans ja estàvem 2-0 en Kiev.
Vale, al descans pot llevar a Gerard Moreno. I sí, 45 minuts són els que se podria haver ahorrat Gerard Moreno. És possible que si haver descansat aquests 45 minuts no s'hagués lesionat Gerard Moreno? Bueno, pots tindre el dubte, pots pensar que sí, pots pensar que no, pots pensar que és la loteria, pots pensar mil coses. Jo us puc explicar el que n'hi ha. A veure, n'hi ha una cosa que està clara. Per sort, per desgràcia, perquè el futbol és així, per totes aquestes coses, avui en dia Gerard Moreno és la meitat de l'equip. A part de lo que fa i de lo que genera, és lo que suposa per al rival. Ara mateix t'estàs jugant les garrofes, és a dir, ara és quan t'has de ficar en posició per acabar alcançant els objectius. El descans se té que fer en la primera volta del campionat ahir. Ahir sí que t'has de fer rotacions. No va jugar en Europa, no va jugar quasi en la Copa. Si us doneu compte, Gerard Moreno la primera part del campionat juga ben poc. Se mos fot en la selecció en octubre, una lesió mínima, que és el que pareix que tindria ara, vol tornar pronta i se trenca una altra volta, i això sí que el té un mes fora. Torna en febrer. Jo en aquestes històries, com sempre dic, quan puges a l'ascensor. Quina calor fa quan fa calor, quin fred fa quan fa fred. Pues això és igual. Quan se trenca, hòstia, tenia que haver-lo guardat. Si no el fica i mos fot el Dinamo, per què el guarda? Ixa sempre és la qüestió. El del Dinamo 2-0, pues què voleu que vos diga? La cosa estava ja sentenciada, finiquitada. La qüestió és, volia el jugador seguir en el camp per fer més gols i per intentar augmentar els seus registres, perquè tot el món som així? Al final, la segona part del Dinamo de Kiev, saps que el futbolista se va a termorregular o regular i mateix se va a dir, no me recalente més de lo que toca, si puc pegar una carrera la pegue i si no me la guarde. No? Tampoc vam jugar la segona part del Dinamo de Kiev en una pressió alta i una intensitat màxima i en la llengua fora. Per tant, alguns diuen que el descanso activo, que és millor jugar que entrenar, i millor, si estàs bé, seguir jugant que estar sentat en la grada. Claro, com això la teoria, ja vos vas dir un dia, que jo no acabes de llegir una teoria de Benítez, que era prevenció de lesions musculares, arriba al Madrid i batís el rècord de tota la història del Madrid de lesions musculars, dius, com se menja això? Com ho fas? És fàcil? És difícil? Jo crec que depèn del jugador, que és el que més se coneix de tots. Gerard estava a gust, estava dins del camp i disfrutava com un cosaco, i estava fent gols i assistències de gol, lo que l'està ficant en el candelero mundial. Sí, és veritat que tu no pots ser el telonero i l'artista, però ara mateix... Es que claro, dius, es que siempre lo pone, hombre, ¿cómo no lo va a poner, tío? ¿Qué fan el resto en els bons? ¿Que Haaland descansa, Haaland en el Dortmund?
No descansa, no.
¿Y Mbappé en el PSG?
Tampoc.
Claro, dius, con cojones, ya descansarán cuando estiguen mals. Es com no eixir, dir, avui no tinc ganes d'eixir, que demà plourà, tío. Tu is. Tampoc falta que isques a morir, però is. Pues es lo mismo. Explicava Emery ese tema, ¿no? Porque claro, está un poco ara en el polémica lo de la lesión de Gerard y haberlo resguardado un poco.
Bueno, entramos en una fase de la temporada de que hay ciertos jugadores que son muy importantes. Y que el descanso, el jugar es la clave con ellos. Y luego las características. Entonces, Gerard no reclamaba cambios ni restar minutos en cuanto a cómo estaba terminando y jugando los partidos. Ahora mismo para nosotros en el campo, cuando está Gerard, pues hay muchas cosas que nos da, además de goles, asistencias, trabajo, continuidad en el juego en tres cuartos para abrir a los demás. Entonces, cuando pasa una cosa de estas, pues claro, en la ventaja de lo que ha ocurrido, pues se puede echar hacia atrás y en qué nos hemos equivocado. Pero yo no lo veo así. No lo veo así, lo digo tajantemente. Creo que ya Gerard coge un estatus de jugador, porque también ha jugado Parejo, también está jugando Trigueros, también está jugando muchos jugadores que además, por las características de ellos, que no son tan explosivos, pues pueden tener mayor continuidad de minutos y de partidos, y que son muy importantes. Entonces, los jugadores importantes, el jueves, el 2-0 en el segundo tiempo, nos dejaba en buenas condiciones, pero si ellos marcan un gol, que lo pueden marcar en cualquier momento, entonces hablaríamos de otra cosa. Entonces, tomamos las decisiones correctas y ahora mismo cambiar a Gerard Moreno es como un jugador de un estatus importante donde lo haremos en las estrictas necesidades que veamos claras. Pero no era ese el mensaje que teníamos de él ni de los médicos, sino que estaba bien y que, lógicamente, pues luego hay que buscar la gestión de los esfuerzos, pero ahora mismo la gestión de esfuerzos con todo lo que nos jugamos, pues los jugadores importantes tienen que estar en terreno de juego, a no ser que haya señales de que nos digan que no.
Bueno, pues les señals dient que no, que estava bé, que podia seguir. Ell dia, jo vull seguir, no me lleveu. I ara ha patit esta molèstia. Jo, això és pegar un tir a l'aire, tampoc. Ell ja ho ha dit el mateix Emery, no? Les percepcions del jugador i del metge Rubio no són negatives. No dona la sensació que hagi sigut un trencament guapo. Jo crec que és un susto, crec que has notat molèstia lleugera, però molèstia. Crec que ahir el futbolista ràpidament va dir-hi, pensant en la selecció, pare, que vagi a la selecció és bona notícia, perquè si està trencat del tot, inclús ja se veu l'hematoma i diu, hi ha una rotura fibrilar, és impossible, no pots fer res. Per tant, lo de Gerard, jo crec que pot ser una distensió, algo així, una sobrecàrrega, una molèstia menor, i que per això va a la selecció. Perquè si és una molèstia menor, se pot quedar allí. Claro, què li dius al futbolista? No vagis? Claro, jo, si fora l'amo, li diria, no vagis, encara que no tingués res. Te xites en casa, te tapes en la manta i no te meneges hasta el dia del Granada. És més, el Granada ni vagis. Te guarde pa Zagreb. Però, claro, el futbolista dirà, jo porto tota la meua vida volent anar a la selecció, ara sóc, en aquest moment, el millor davanter del país i vull guanyar-me el lloc en l'europeu i vull créixer. Y claro, estas cosas son las que después, a la hora de decir, bueno, ¿qué fas? ¿Te vens? ¿Te vas? ¿Te quedes? ¿Qué fas? Pues a lo mejor digo, mira, pues así me traten como en cap lloc, on tinc que anar. Así que les percepcions inicials són positives. La cosa pinta que no anem a tindre susto. ¿Quan queda pel dia del Dinamo? Zagreb. ¿15 dies? ¿18 dies? Es que yo, claro, diría que li toquen 2 setmanetes, no? Diguem que tinga una setmana, 10 dies, 15 dies. Pau, pa quan era?
Pau crec que en teoria per al dia 3 per a Granada ja estarà.
Vale, pues jo crec que té lo de Pau. Un poc menys, inclús. Pau que va estar 2 setmanes fora, al final?
Claro, seran 2 setmanes i ara perquè s'està el paró.
Sí, però si no estaria 2 setmanes. Un poc menys, inclús. Això és la percepció que se té en el club. Però això de metges i malalties i històries, pues, ja després veurem. Però, a veure, que se és més optimista que pessimista en tot l'entorn de Gerard i en l'entorn del club i per part de tots. Així que anem a creuar el disc Rubio i que no se anà. Després ja, lo dels números, pues una bestialitat. 18 gols, 10 gols, 8 assistències, és que ha fet el Villarreal, en 31 partits, 28 aparicions, 20 gols i 8 assistències... Pues números de fenómeno, tío. Ya ha igualat els 20 gols de l'any passat, que era el seu millor registre, no?
Sí.
O sea, que ara està pa fer-ho tot a Baco. Esperant a que... Com li diu el metge de la selecció? No ho sabem.
No.
Esperant a que el bon home de la selecció ens diguen des d'allà què és el que hi ha i si la cosa està xunga o com està, però torna a dir, pinta millor que pitjor. 2:37, tornem al partit d'ahir. 2-1 davant del Cádiz. Tornem a guanyar en casa.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará, ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor, el manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041 en Agromaestrat Borriol.
Que grans, la gent d'Agromaestrat. La motxilla elèctrica ja, eh? Ja no tens que machinar ahí. Anem al partit, del partit...
Se diu Elena Herrero, la jefa de servicios médicos de la selecció.
Molt bé.
I els dos doctors són Oscar Luis Celada i Juan Cota.
Pues ho dixo, mos té que donar la notícia del dia, si no malamente. Del partit en si, el lío del penal. Es, la vida és... El futbol és la vida, i la vida és increïble. Sevilla-Villarreal, primera jugada del partit. Chuta no sé qui era, del Sevilla, Rakitic, ves que Rakitic no era, sí, sí, chuta Rakitic, el baló va a Borriol i li peguen la mà a Juan Foyt, penalti. El VAR avisa l'àrbit que havia assenyalat córner, l'àrbit va a veure la jugada al VAR i decidís penal. Qui era l'àrbit del Sevilla-Villarreal?
Sotogrado.
Sotogrado, torna a pitar-li el Villarreal Club de Futbol, Villarreal-Cádiz. Chuta Parejo, li peguen la mà a Johnson, el baló va a córner, pita córner i el Kir d'Alvar. Claro, ahí tu vas estar ràpid perquè vas ser el primer que te vas donar contra i vas dir, peligro, este és el de Sevilla. La jugada és un calco. És la mateixa jugada. La mateixa. Si allí va pitar penal i si el criteri és el mateix, pitarà penal. Equiliqua. Després podem sentar-nos a dir és penal, no és penal, jo no el pitaria. Jo ja ho dic així. Jo no el pitaria. Jo només pitaria penals com se pitaven abans durant tota la vida. És a dir, si tens constància clara de que i se valora a gol. O a algun futbolista que puga rematar-lo. A partir d'ahir, aquestes coses rares que ara estem pitant i que s'estan inventant en el VAR acabaran morint. Acabaran morint perquè no se van a pitar més. I no se van a pitar més perquè la International Board ja ha dit que ja estava de cachondeo, tio, que ja estava de bobaes i de penals ridículs, no?
Sí, l'any que ve ja no se pitaran.
Claro, el tècnic del Cádiz va eixir encès com una falla. Normal, com quan vosaltres el dia al Sevilla. Va tot el dia al Sevilla, quan mos foten el gol, de penal ens van dir, això no se pita, tio. Claro. Jo no l'haguera pitat en Sevilla i tampoc l'haguera pitat ahir. Però si me'l foten en Sevilla, com no me'l tenen que pitar a favor?
Hemos jugado mejor que otras Álvaro. Veces fuera de casa, hemos jugado mejor que otras veces cuando nos ponemos por detrás en el marcador, pero al final ellos nos han metido dos goles, nosotros nos hemos metido uno y yo hace mucho tiempo que el merecimiento en cuanto al juego, pues me puedo llevar una sensación buena, pero aquí gana el que más goles mete, que es el que más méritos hace. En cuanto a las dos jugadas, voy a dar mi opinión, porque yo creo que la opinión no se le puede cortar a nadie. El primer balón que tiran a gol, yo creo que he visto desde atrás, que es de donde lo veía yo, creo no, estoy seguro, el balón iba, no sé si salía del campo o salía de... iba a ningún sitio. Yo creo que eso se debe revisar. Un balón si va con opción de portería, con opción de que la pare el portero, con opción, da en la mano, penalti. Pero un balón que desde atrás se ve que la ha pegado y va al cielo, no se puede pitar penalti, bajo mi punto de vista. Pero las reglas dicen que hay que pitarlo, de acuerdo. La última jugada es un jugador que la pelota bota en el suelo, le dan el codo. ¿Dónde está la diferencia? Quiero saber yo, ¿de una pelota que no iba a ningún sitio o una pelota que se queda dentro del área, dónde está la diferencia? A mí nadie me lo ha explicado, nadie me lo ha dicho. En una se revisa y se pita y en otra no se revisa y no se pita, ni se revisa. Bueno, pues comprenda la gente que a mí eso pues me deja cierta duda, y ya está. No estoy ni en contra de nada. Para mí el árbitro ha estado sensacional. Teniéndonos a que las jugadas se piten estas dos, así como se dice que tienen que pitar. En lo demás, durante el juego, ha estado muy bien. Pero estamos un poco cansados, o yo por lo menos, como entrenador de Cádiz.
El Cádiz pot tindre raó, pobres, perquè és veritat que en el VAR estan fotent-los d'una manera brutal, tio. O sea, jo crec que és l'equip que més mala sort té en el VAR, que més coses li han fotut, inclús coses a favor li les han llevat, i mai li han pitat cap penal a favor mirant el VAR. Claro, al revés estem nosaltres. Este és el penalti número 10 a favor del Villarreal Club de Futbol esta temporada. Som l'equip que més penals a favor mos han pitat, també n'hi ha que dir-ho. Més, Álvaro.
Jo crec que és molt fàcil. Jo leí la setmana passada, creo que la International Board se había reunido y habían dicho que no todas las manos eran penalti, pero no sé si es para este año o para el año que viene. Yo creo que es muy fácil, igual que yo estoy aquí hablando y que luego vendrá Unai, igual que alguien tendrá que salir y decir se revisan estas, no se revisan estas, tal. A mí por lo menos nadie me lo ha dicho, nadie me lo ha explicado. Yo creo que es muy sencillo.
Ahora, a ver, López.
Hay un vacío ahí que no entendemos muy bien. Partiendo de la base que para mí no es penalti ninguno de los dos. ¿Eh? Para mí no es ninguno de los dos. Ni el nuestro al final, porque creo que es una jugada que no va a ningún sitio, pero tampoco es la primera. Minuto uno, condicionar un partido de esa manera por un tiro que se va a... No sé a dónde iba. A Tarragona iba el tío.
A Tarragona. Lo mateix que van dir vosaltres. Poca broma. Claro, li conten a Emery. I Emery està ràpid. Jo crec que ell diu, vale, a Tarragona iba el d'això. Però en Sevilla també anava, no a Tarragona. A Sevilla sí que anava a Tarragona, que anava al revés. Emery diu que creu en el VAR.
Me estoy ubicando, creo que Tarragona estaba en la otra dirección. Creo que allí sería dirección casi Valencia, casi hacia abajo. Yo creo en el VAR. También cuando salgo perjudicado, protesto. Y recuerdo una jugada que sí que aquel era en Sevilla, pero aquel balón sí que iba a Tarragona. Aquel sí que iba a Tarragona, porque salió disparado como un misil hacia arriba, que sin un caso no iba a portería. Y fue penalti. Y tuvimos que, pues decir, vale, pues penalti, lo dice el VAR y lo dice el árbitro, pues hay que aceptarlo. Entonces hoy, yo no lo he visto, pero los que han visto me han dicho que la jugada es bastante, bastante, bastante más clara que aquella. Y el balón no iba, luego ha ido hacia arriba, pero cuando le ha dado la mano. Pero el balón era un golpe dentro del área. Aquel en Sevilla además era de fuera del área, este era dentro del área de Dani Parejo. Y yo, sinceramente también, respetando por supuesto a Álvaro, creo en el VAR.
Pues lo dicem ahí, quiero en el VAR. Per cert, el partit va acabar quasi com el Vall de Torrent. Xisco Nadal agarrant a Juan Cala perquè volia perseguir al bo de Jeremy Pino, la jugada de Pino que le pega bota, le pega al colze. Yo en las dos jugadas de penal, torno a decir, yo no les pitaría. Tiene que ser muy evidente que el balón vaya a gol, sinceramente.
También te digo, en la primera, yo creo que el porter se va a moure, ¿eh?
Sí, no, no, en la primera terra o Emery es diferente porque sí que pareix que va a portería. Sí que pareix que el chude parejo, además de l'àrea, dirigís porta. Pero la de Foy, tío, la de Foy de recordar que té el braç per dalt del cap, ¿eh? I el baló va dalt, no va cap a baix, o sea, no està baixant, va amunt de baix. Però bueno, deixem-ho ahí, polèmica a part. Lo del lío, expulsen a Xisco.
Sí, por encararse con un contrario de manera violenta, provocando una confrontació massiva.
Jo hi ho vaig veure. Ahí tota la història ve en Jeremy Pino, que fa la jugada, protesten i ell s'encara. Ja venia d'encararse en Juan Cala, no sé per quin rotllo. I Juan Cala, quan acaba el partit, se'n va a buscar a Jeremy Pino, a perseguir-lo. Pino el veu vindre, passa d'ell, no vol fer-li cas i aquell va a buscar-lo. Els jugadors del Villarreal se donen compte de que Cala va un poc massa accelerat, massa nerviós, cara al xaval. Baena està listo, o Xisco li diu a Baena, llévate al xaval, i Xisco és el que se fica davant de Cala per parar-lo. Xisco és un bon element, hi ha que manejar-lo, eh? Hi ha que ficar un tractor per apartar a Xisco. Què fa Xisco? Intel·ligentment diu, tia... Bueno, al final yo creo que lo que vale es que claro, tío, ¿on vas? En el chiquillo, tío, que te 20 años o lo que siga, y tú eres ya tens més anys que el camp de futbol. Y aquell no para, seguís ficant-se en plan desafiant. De tal manera que intenta apartar a Xisco, Xisco esbara, intenta, claro, com veu que se cau o que el desequilibra, s'agarra al jugador del Sevilla, del Cádiz, y el jugador del Cádiz se fica un poc violent, se lleva damunt, comença com me coge, com agarras y tal. Y ahí es on se pensen tots que van venint que estan pegant-se o que van a pegar-se, suposo jo, i és quan hi ha més lío, perquè apareix Fali, apareix el porter Ledesma, busquen, van contra Xisco, claro, jugadors del Villarreal i la gent de la banqueta veuen que van contra Xisco, intenten separar. Jo vaig veure, l'únic que va voler fer Xisco, i jo crec, mis dieces, que diu aquell, és parar a Cala, perquè no enganxara al chiquillo. I li diu, home, per els gestos li està dient, on vas, tio? On vas, en el xiquet? Dice'l tranquil, ja s'ha acabat això, s'ha acabat el partit, ha tingut el que ha tingut, tira pa dentro. I aquell seguís encabotat. I és quan Xisco mig l'espenteja i està a punt del desequilibre i Xisco diu, iep, s'acabó. I claro, una volta s'alça i aquell se li fica farruco i és quan Xisco cree que diu, iep, hasta sí. I és quan arriben tots. L'àrbit, l'únic que veu és a Xisco i a Cala encarant-se, veu la part de la que Xisco ja se veu que diu, hasta sí ha arribat, i la paga Xisco, perquè a Cala no li han ficat res.
No.
I a Cala el vaig veure jo perseguir a tot el rato i espentejant a tot Déu i apartant a tot el món per agarrar a Pino. I veig com Baena s'emporta Pino i veig com Cala corre per Baena i Pino i com Xisco ho veu i es que es fica davant. És que Xisco el que fa és parar el bou, eh? Jo crec que Xisco veu que el bou va pel xiquillo i diu, jo no sé què vaig a fer-li. Jo crec que Cala anava a parlar o anava a dir-li alguna cosa. No crec que li haguera fet res més. Però bueno, això, que va acabar tot un poc així marejat el tema, però lo important és que van guanyar. I la pregunta és, van patir més o menys, Rubio? Tu què dius?
Un poquet.
Un poquet quan? Quantificaries en què?
Un poquet de l'igual 10, un 6.
Emery parlava d'això, no? Del patiment final, d'eixe gol del Cádiz. El gol del Cádiz sí que és un desajust d'una altra volta. El primer part m'ho fan un igual, però és fora de joc. En la segona part mos tornen a pillar. La història és com és possible que Fali, un central, arribi a dir l'àrea i remate a gol lliure de marca. No?
Sí, o que després Àlex crec que era que estiguera tan sol.
I que en el rechaz del porter li caiga un tío que no n'hi ha ningú marcant-lo. Pau raro tot. Emery parla d'això.
Buenas tardes. Cuando ganas y sufres, pues aludes a una frase de que nada es fácil. Y si fuera fácil, quizá pues no sería lo más bonito para competir. Manejarnos con un resultado ajustado después de ir 2-0 y que nos metan el 2-1 muy pronto y que queden minutos ahí donde ellos, en base a llegar mucho por banda central, nos generan muchas situaciones de área, de defender nuestra área, que pueden generar incertidumbre, ciertas dudas, salimos un poquito más, salimos menos, y ahí ha estado, por ejemplo, el gol de ellos. En el primer tiempo el peligro también era ese juego directo que enseguida abriesen a banda y que llegasen balones al área. Hemos defendido bastante bien, pero podíamos hacerlo mejor. Y eso nos ha generado las dudas en cuanto a lo que eran ellos. Y además que ellos compiten bien y son un equipo que sabe jugar los 90 minutos con estos resultados. A partir de ahí nosotros, es verdad que creo que hemos hecho cosas muy bien y me quedo con eso. El trabajo, la necesidad de los puntos, de ganar el partido después del 2 de enero contra el Levante aquí en Liga. El recuperar
sensaciones en base a clasificación, en base a los 43 puntos que hemos conseguido y estar a 2 puntos del Betis y a 2 puntos ahora mismo en la Real Sociedad, aunque tiene que jugar esta noche contra el Barcelona. Y todo ello luego vendrá con el análisis del partido. Pero sí es verdad que había hablaba yo de hacer algo más de lo que hemos hecho hasta ahora. Creo que el equipo lo ha hecho, que ha sido ganar. En cuanto a juego, creo que también es generar más llegadas a portería contraria. Sí creo que con un poco más de acierto en el último pase, por ejemplo, Samu, que ha hecho un partido muy bueno de desborde por fuera, incluso por izquierda, llegando, pues saca algo más de provecho a esa acción tan, tan brillante que le queda culminar, que nos queda culminarla, no por él, sino por todos un poco. Y el trabajo de todo el equipo a nivel de implicación, eso es, yo creo que una de las cosas más positivas que tiene este equipo, no ahora ni hoy, sino que viene desarrollando. Ahora nos tocará descansar, coger algo de aire, porque estamos jugando muchos partidos y van a venir otra vez una racha de partidos con la Europa League, con la Liga, que además creo que hay un fin de semana de descanso, pero otro miércoles también tenemos partido de Liga, donde jugaremos muchos partidos y recuperar gente, que es importante, ya hoy... O sea, no tenía Capu con tarjetas, puede jugar.
Bueno, pues recuperar gente. Foyt será sancionado en el partido de Granada. No va a estar, Rubio.
Es el único que en teoría no estará.
Recuperaré Maitien Capu, que estaba sancionado en este partido por la mítica roja en el Camp de Leibar. Y bueno, la historia del patiment. Sí que es verdad que el Villarreal podría tancar més dels partits, pero bueno, Ayr va a conseguir algo que no había fet, y era guanyar. Ayr tocava guanyar y guanyar conforme fora. I més veient com ha quedat la classificació. Ara mateix, cinquena, sisena, setena plaça, 43 nosaltres, 45 és que van per davant. Recordeu que fa 2 setmanes estàvem a 48 de la Reial Societat i a 5 del Betis. Li hem retallat 6 punts a la Reial, no?
Sí.
I 3 al Betis. No està mal en 2 setmanes, eh? No està mal. Lo de la importància de guanyar.
Ganar es importante por el puesto que te da en la clasificación y cada vez las oportunidades que vamos teniendo pues se van reduciendo. Ya hemos dejado en el camino oportunidades, insistiendo un poco en la trayectoria de hemos perdido poco o muy poco, hemos ganado poco y hemos empatado mucho. Entonces, algo penalizado estamos en esa circunstancia. Y luego está lo que el equipo... transmite a nivel de juego, de sensaciones, individual, colectivamente. Hemos tenido fases de la temporada muy buenas. Luego perdimos algunas de ellas. Hemos vuelto a recuperar. Yo creo que estos 4 partidos han sido a nivel de juego, a nivel de sensaciones, individual, colectivamente. Creo que el equipo ha vuelto a sentir cosas muy, muy, muy positivas. Mejorando aspectos que nos den un punto más, un paso más, a que esos muchos empates que hemos tenido sean victorias. También lo hemos conseguido en estos 4 partidos. Podemos diferenciar quizá Europa League y podemos entrar en valorarlo más en, porque en Europa League son 4 victorias, con estas 2 son 6 en este último pues prácticamente mes. Y creo que las victorias también nos alejan de aquel fantasma de muchos empates que en un momento dado ya llegaba a pesarnos algo. Entonces, otra vez haremos un reset, pero con las victorias, pues lógicamente mirando la clasificación con una posición pues, ya cerca del objetivo, aunque todavía no en él. Y también alejando a ciertos equipos que venían por detrás, que ya si nosotros no avanzábamos se nos iban a acercar. Hemos dejado algo atrás, pero sí es verdad que siempre hay equipos como el Betis ahora que están en un gran momento y con muy buenos resultados, que se ha upado ahí por encima nuestro. Y la Real Sociedad que está teniendo una regularidad muy alta, pero también no es fácil para todos los equipos el hecho de mantener una regularidad con victorias para mantenerse en las posiciones. Y vamos a ver si podemos... pues hacernos ahora cerca de esos 2 equipos para pelear por las posiciones y objetivos que tenemos.
Bueno, pues eso es el que ha habido después de guanyar al Cádiz. Ahora, seguimos esperando. No he sido la dona esta, ¿no? ¿Cómo es que le diuen?
La jefa es Elena Herrero.
Pues Elena Herrero. Va, Elena, espabil. Hoy tenéis que saberlo. Ahora sí, el susto es poquet y la alegría es gorda. 2:57. Volví a hablar de Juan Foyt, pero lo farem demà. Porque Juan Foyt yo creo que tiene un capítulo especial, ¿no? ¿O qué? ¿Dirías?
Yo creo que es el mejor fichaje de esta temporada.
¿Tú te esperabas algo así, que este chaval rindiera como está rendiendo y al nivel que está fent?
Bore, apuntaba maneres, pero no sé si tantes.
2:57 de la vesprada. Estás a Radio Vila-real, al 92.2 de la frecuencia modulada, la teua radio.
La teua radio, Radio Vila-real. Desde Carnicerías Flor, te ofrecemos la compra en casa. Haz tu pedido llamando al 964 62 05
95. Embutidos Flor, lo natural es sano.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Ale Rubio, alguna coseta més d'última hora, quan són les 2 i 59 minuts de la vesprada i no ressonaran les campanes del nostre preferit campanar que tenim ahir a Norres, a Tir de Calbot.
Que llarga una setmana sense futbol de clubs.
Sí, sí, a mi el futbol de seleccions el respecte, ho entenc, me pareix molt bé, tots aquests que diuen que mi club és la selecció, me pareix perfecte, però jo sóc de les seleccions, si no és algo gordo, si no és un Mundial o una Eurocopa, si no és allò de dir o pa'lante o pa'atrás, pues no. No, me... no. I damunt com dia, ara que país que m'arrencar la moto i que va com un tir, ara toca parar-la. I parar-la sempre és parar-la, Rubio. Després ja no va la bujia, ja ni algo que falla. Joder, ara que anem com un tir, que sigui... ja, sí, pues, ara tiene que haver jugat dijous contra el Dinamo Zagreb, diumenge contra el Granada, dijous contra el Dinamo Zagreb, i tot ja correr. I no parar. Però bueno, de algo parlarem esta setmana, no patiu. Algo n'hi haurà que contar, algo mos inventarem. ¿Eh? No n'hi ha tio que se tira 3 hores en Twitch parlant, jo no sé, sí, que, sí. Jo no sé de què parlaran ahí. 3 hores, tio. 3 hores.
I que les xiques estan a... si guanyen els 3 partits seguits que venen ara, l'any que ve jugaran en primera.
Demà cridarem a la tècnic de les xiques, recorda-me-ho. Vale. Han guanyat 0-5
en Càceres.
Si guanyen els 3 que venen, pa'lante, pugen a primera, no?
Sí.
Tia, cuidao, eh? Damunt pujar en el futbol femení és quasi com te toque la Bonoloto, eh? A part de tindre el número, te té que tocar el reintegro. Jo no he vist cosa més difícil que pujar en futbol femení a primera divisió, eh? Carambola més complicada i tindre que guanyar a més gent i més vegades, una cosa de locos. I ho estan fent, tio, vaja, esto. Home, jo he vist un gol que ha fet esta Rubi Soto, que se'n va per l'esquerra, se la canvia de cama, se la perfila a la dreta, tipo Gerard, i la pega a l'altre palo, que cuidao, eh? Cuidao. Poca broma, eh? Vamos, jo això no ho he fet en la vida. En la vida. Les tres... a les 7 més, en tertúlia.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.